Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. El Consell de Cultura i Patrimoni passa a revista les activitats immediates que s'han de celebrar al municipi. Activitats com el 80è aniversari del bombardeig de la Guerra Civil, el 40è aniversari de les primeres eleccions municipals democràtiques o l'Escala Vila del Llibre. La reunió es va haver de traslladar a l'Ajuntament per un petit incendi a l'última planta de l'Alfolí. Aquest és el tema central de l'actualitat local d'avui, que passa també per altres fronts d'interès. Són aquests, ara mateix en format breu. L'hòstia consagrada és el títol de la narració de Joan Company que s'ha fet amb el primer premi de la convocatòria de narrativa breu Víctor Mora. Aquest cap de setmana s'han lliurat els guardons de la 20a edició. El jurat ha destacat la millora en la qualitat dels contes. Rafael Bruguera, Salomó Marquès i Josep Maria Murià han analitzat la figura del mestre i polític Martí Rauret i Callol. L'han analitzat des de la vessant política, pedagògica i personal en un acte celebrat aquest cap de setmana a l'Alfolí de la Sal. Resultats esportius del cap de setmana. L'Escala perd per la mínima 1-0 al camp del Tossa i possibilita que els seus immediats perseguidors se li enfilin a tan sols 2 punts de distància. Bescanó i Guíxols estan a només 2 punts de l'Escala, líder del grup primer de la segona catalana. En bàsquet, victòria del sènior femení, però derrota del masculí. I en tenis de taula, el Superdivisió guanya a casa l'Hispalis de Sevilla, però perd a la pista del Cajasur de Priego, a Còrdoba. Són resultats que analitzarà Ivan García al Zona Mixta just després de l'informatiu local de les 8. A l'informatiu es fa també un repàs a l'agenda d'activitats amb tots aquells actes previstos a l'Escala per aquesta intensa setmana. Des de la presentació del Pla d'Accessibilitat programada per dimecres, passant per la donació de sang i la sortida del CER al teatre dijous, el divendres hi ha Bibliocontes, grup de lectura amb un pont de silenci de Carme Ausan a la biblioteca, presentació del llibre sobre el cementiri mariner, festa de l'esport i inauguració del nou local d'Esquerra Republicana. Dissabte s'inaugura la restauració del cementiri i l'escultura de Pia Cruzet i s'estrena el Portal Blau d'Hivern amb concert de Cesc Freixes presentant el disc Festa Major. Diumenge tancant setmana la tercera cursa de la dona Units per la Diabetis. Tot això ho expliquem en un dilluns assolellat, amb temps i més núvols a partir de demà a la tarda. Ambient d'hivern. I ara us deixem amb la continuació del Far des d'ara fins a les 7, amb entrevista al conegut meteoròleg Josep Pascual, a la secció de l'Interactiu, al col·laborador Xavier Soler en l'apartat de fotografia, sabrem el preu del peix a la llotja de Vilanova i la Geltrú i acabarem poc abans de les 7 amb l'arribem a port d'una tertúlia marinera que avui té de convidat el pescador Enric Casadevall i també l'exsecretari de la confraria de l'Ametlla de Mar, Josep Tomàs Margalef. A les 7, l'actualitat d'àmbit general. El next vespre a les 8, l'actualitat local a les 9, els musicals. A partir de les 11, les reemissions. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Va, segona hora de programa i ho farem molta atenció fixats en el temps, en la previsió meteorològica, a la informació de com el nostre país i les nostres costes han anat canviant en els darrers anys. Avui sentirem el testimoni, tindrem el plaer de parlar amb una persona que ha dedicat pràcticament tota la seva vida a prendre mostres i d'una manera científica, poca broma, amb una rigorositat gairebé absoluta, ha pogut anar prenent notes i sobretot anar podent constatar allò que ara en diem el canvi climàtic i que sembla que no ve de nou, sembla que ja ve d'antic. I no només això, sinó com, per exemple, el mar ha pujat any a any, cada dia una miqueta més. Ara us ho explicaré, i de fet ara us el presentarem, però penso que en el context en el que ens movem avui, d'anunci de davallada de temperatures, d'una situació en el mar certament regirada, quan de fet estem en un mes on el fred és present, però hi ha una certa anticicló, les pluges són minces i el cel es mostra contundent en les baixes temperatures, parlar de la meteorologia penso que és del tot encertat. Ho farem. Més coses. Us les anirem explicant al llarg d'aquesta mateixa tarda. Si voleu contactar amb nosaltres, el Far FM és la nostra adreça, tant d'Instagram com de Twitter, important Twitter, com de Facebook, el Far FM. I a partir d'aquí, el correu també, el farfm@gmail.com. El farfm@gmail.com. Estarem amb vosaltres fins les 7. Vinga.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb...
Avui parlem amb el Xavier Piqué. Nova setmana, noves alegries, noves il·lusions, nous horitzons, nous reptes, nous companys, nous amics que ens ajuden a ser una mica més cuiners, una mica més gastrònoms. I ho fem amb un cuiner nou, també. Aquesta setmana ens acostarà diferents receptes en Xavier Piqué, xef del restaurant La Sal de l'Armentera, que avui ens proposa fer panets a casa. Endavant, Xavier.
Hola, bona tarda. Avui us porto una recepta que és un plat típic del Brasil i és una recepta que va molt bé per als celíacs perquè no porta farina de blat. Ja ho farem amb farina de iuca. Són uns panets brasilenys. Els ingredients són, per més o menys unes 4 o 5 persones, 500 grams de farina de iuca, 250 grams de formatge cheddar ratllat, 250 grams de formatge brí que el pelarem, 150 grams de parmesà o grana padano, també ben ratlladet, 90 grams de mantega de punt de pomada, 4 ous i 10 grams de sal. El primer que farem és tractar els formatges, o sigui, ratllar-los i pelar-los, si s'escau, i això ho reservem. En un bol gran, després pinem la iuca, els 4 ous, la mantega i afegim els formatges. Amb les mans ben netes, sobretot, important, i si no amb guants, ho amassem i ho barregem fins que quedi una massa ben homogènia i que no se'ns enganxi a les mans. Un cop la tenim, deixem reposar la massa a la nevera un mínim de 4 hores. Passat aquest temps, farem unes boles de 25 grams, més o menys, cadascuna, deixant una base plana perquè no se'ns mogui al forn, doncs al portar formatge s'enganxarien una amb l'altra. El forn està precalent a uns 200 graus i la cocció és d'entre 8 i 9 minuts. Es recomana menjar-los calents. És un aperitiu que es pot acompanyar amb una confitura de tomàquet o una confitura de ceba. I són molt bons.
Doncs aquests són els panets brasilers que avui ens ajuden a encetar la setmana gastronòmica a càrrec d'en Xavier Piqué. Demà més.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Estartit, 8:15 del matí. El dia comença amb una tramuntana moderada i molt bona visibilitat. Tràngol d'aquesta direcció en el mar. Un cel força serenat amb núvols baixos llunyans sobre el mar. Ahir, encara plogims al matí i força tapat a la resta del dia. Vent girant a tramuntana, no molt destacable. Ambient fresquet. Dos quarts de vuit, Torroella de Montgrí. Cel molt clar amb pocs núvols, alguns de baixos a l'horitzó. Vent de tramuntana moderat, temperatura una mica més alta, però sensació de fred. Ahir, plogims al matí, amb el cel que a poc a poc es va anar obrint una mica. El vent va fer de gregal a la tarda en formació de cúmuls. Poca oscil·lació tèrmica, vent màxim 52 km per hora, a un quart de dues d'aquesta matinada. Aquesta ha estat la previsió del temps. Si volguéssiu, podríeu comparar això que acabo d'explicar amb la previsió d'ara fa 40 anys, en concret el 21 de gener de l'any 1979. Aquesta és la feina que des de fa 45 anys ha anat fent diàriament el convidat que tenim als estudis de Ràdio L'Escala. És en Josep Pasqual, un meteoròleg i topògraf que durant els 45 anys de la seva vida ha anat diàriament prenent la temperatura, observant el temps i setmanalment prenent la temperatura amb una rigorositat brutal del mar a davant de les Illes Medes, a diferents distàncies, a diferents lectures. De fet, qui ens el pot presentar és a Cristina Cantal. Cristina, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, avui ens endinsem, no?, en el món de la meteorologia amb en Josep Pasqual, doncs, que, com deies, fa més de 45 anys que controla i estudia el temps i el mar, sobretot des de l'Estartit. Bona tarda, Josep Pasqual.
Hola, bona tarda.
Fins i tot alguns et diuen que ets el termòmetre del mar.
Sí, alguna vegada m'han donat algun adjectiu, però bé, vull dir, en realitat, des de petit tinc aquesta afició. Com que venia, doncs, de família de pescadors, el meu pare i el meu avi eren pescadors, doncs, vulgues que no, sentia, esclar, el pescador ha de saber, i abans era més complicat, el temps que farà, perquè anaven a deixar la xarxa, anaven a calar, l'endemà havien d'anar a llevar, i s'havien d'assegurar, doncs, de poder recollir la xarxa, de poder llevar. I, per tant, aquests comentaris que jo sentia a la barca entre el meu pare i el meu avi em varen marcar molt de molt petit, quan tenia pocs anys, i més endavant, doncs, vaig començar a prendre notes del temps. A 13 anys ja prenia dades, i al cap de no gaire, doncs, ja ho vaig fer amb aparells ja una mica més, diguéssim, més estandarditzats.
Doncs, com deia en Josep Maria, portes tota la vida relacionat amb això, però realment ets enginyer tècnic agrícola, agat en topografia. Amb aquest amor que tenies per la meteorologia, no se't va acudir anar cap aquí?
Bé, és que també m'agradava, doncs, podríem dir, la cartografia marítima, i de fet he fet algun dibuix de la zona de la línia de costa, i no tan sols això, vull dir, durant els darrers 20-25 anys, doncs, he estudiat la línia de platja entre l'Estartit i les costes de Begur per veure què passava, i realment, doncs, no és gaire optimista això.
Escolta,
per tant, sí.
No digues, Josep, digues.
No, anava a dir, doncs, que la cartografia d'alguna manera està relacionada amb el mar, i també, doncs, a mi m'agrada la meteorologia casolana, entre cometes, la que tens a mà, i en realitat, vull dir, si estudies geografia o física, que és una de les carreres que s'ha de fer meteorologia, doncs en realitat et tanquen allà amb models de previsió i en un lloc on no estàs gaire relacionat amb la part exterior.
Però, de fet, i ara anirem a la teva història, però jo crec que està bé que tots coneguem que moltes de les previsions que es fan i moltes de les dades que es donen, sobretot a televisió, per exemple, o que recapta el Servei de Meteorologia de Catalunya, de fet, les oferiu vosaltres, els observadors aficionats que hi han repartits pel territori, la gent que voluntàriament ho fa, i per amor, per afició, per interès, i que sou una peça clau per tenir un bon servei de previsió meteorològica.
Sí, doncs, diguéssim, les xarxes de meteorologia, tant sigui del Servei Meteorològic de Catalunya com ja més antigament AEMET, que encara, doncs, els hi passem les dades, doncs es basen per fer les previsions, no només amb les estacions automàtiques, que des de fa uns anys doncs, ja n'hi ha i són força fiables, però les estacions automàtiques no veuen a l'horitzó quin núvol hi ha, o no veuen... és a dir, no tenen la sensibilitat que humanament... la visió humana o l'experiència pot veure i anotar i difundir, diguéssim.
Escolta'm, tu comences als 13 anys, família pescadora, pare pescador, i vinga. És cert que has anat evolucionant amb el temps, però com prenies aquelles primeres mesures? Jo imagino amb 13 anys la voluntat de ser útil, no? de poder ajudar els pares i el sector de la pesca bueno, a recollir un seguit de dades. Com comences a prendre aquestes dades, Josep?
Bé, des del 13 al 15 pràcticament no tenia cap aparell. Diguéssim, el que feia jo és anotar amb una llibreta o amb un quadern el cel com estava, si estava núvol, si no estava, el vent que feia, si era fort, si era fluix, la seva direcció... si la visibilitat era bona o dolenta, i al cap de poc doncs em vaig fabricar un pluviòmetre que en realitat era com una mena de pot que una vegada havia plogut doncs abocava l'aigua amb un tub d'aquells de les antigues aspirines, que eren un tub de vidre que els feia servir de proveta, i jo en funció del diàmetre del pot i del tub d'aspirines em feia una escala doncs marcant el litres per metre quadrat i dècimes. En fi, era tot molt casolà, però d'alguna manera va ser als inicis.
Que suposo que a casa, quan et van veure trastejar un pot d'aspirines amunt i avall i els hi vas dir que feies un pluviòmetre, vaja, no, de boig en amunt no, però certament sobtats, sorpresos.
Sí, doncs, veure, els primers anys... després d'uns anys veus que la gent valora doncs, les dades, però... Els inicis doncs, són sempre complicats, no? Sempre et prenen com una mica, diguéssim, que no funciones prou bé.
A mi m'impressiona molt, i m'has d'explicar, l'invent que vas fer amb una... pot ser amb una tapa de cassola i un radiocasset? Ho he llegit per alguna banda?
Sí, doncs una de les coses que jo volia saber, això era ja... a finals dels 70, començaments dels 80, doncs jo pensava, sí, al cap de l'any pots mesurar litres que cauen per metre quadrat, però quantes hores plou? Ah, aquí està la qüestió, no? I després em vaig idear, doncs vaig observar doncs, que la pluja, quan cau amb una superfície metàl·lica, doncs fa un efecte soroll. I jo el que vaig pensar és de fer un sistema que gravés aquest soroll i que, a més, el guardés i que jo l'endemà, per cada dies, quan plou, ho veus i si estàs despert i així, però la nit és molt llarga. I jo, doncs, el que vaig fer va ser posar un micro sota una tapa de cassola... amb un caset que gravava el so... però a més perquè no, les cintes de caset doncs, tenien com a màxim una hora, o no ho recordo ja perquè fa temps d'això, doncs hi vaig posar un temporitzador que el vaig haver de modificar, que era d'aquests de rec, que deixa passar la corrent i fa intermitències, no? En vaig modificar un de manera que cada 10 minuts m'agravava mig minut de so, i l'endemà al dematí doncs, escoltava i anava saltant de 10 en 10 minuts i jo podia saber si havia plogut o no.
És a dir, que tot això a final dels anys 70, per saber quantes hores de pluja hi havia hagut al llarg de l'any.
Exactament.
Escolta'm, de fet, tu surts... tu fas dues medicions diferents. La que més ens ha cridat l'atenció, la que més s'ha destacat, sobretot per ser l'únic que ho fa, és la medició de la temperatura del mar. Tu surts uns dos cops per setmana, encara amb la barca dels familiars, no? Encara amb la, amb la Fiera del Mar.
Que era del meu pare, sí.
Surts dos cops per setmana a aprendre a fer medicions de la temperatura del mar.
Habitualment surto, ho intento fer un parell de cops, quan el temps me deixa, perquè és una de les coses que s'ha de tenir en compte, perquè agafo la barca i me'n vaig una milla més enfora de les Medes, i això hem explicat perquè s'entengui, doncs és a uns 4 quilòmetres del port de l'Assertit, i allà, doncs, als inicis doncs, vaig conèixer el doctor Antoni Ballester de l'Institut de Ciències del Mar, que ara, bé, això necessitaríem 3 o 4 programes per explicar el detall, però aquest senyor, que era un eminent doncs, investigador, em va proposar de que me deixava doncs, uns termòmetres especials i unes sondes, que era una ampolla Nansen i uns termòmetres d'inversió, i amb aquests aparells doncs, em permetia, això a començaments dels anys 70, del segle passat, mm-hmm. em permetia doncs, prendre la temperatura del mar a diferents fondàries i amb precisió. Després ja més cap aquí, cap als anys 90, doncs gràcies a en Miquel Zavala, que és un biòleg doncs, que ha fet molts estudis biològics aquí a les Medes, sí. doncs em va proposar d'intentar adquirir una sonda que en aquell temps va pagar la Generalitat i el que es va espatllar, bé, ara en tinc una altra, que és de l'Institut de Ciències del Mar, i em permet doncs, recollir més dades i amb més rapidesa. Però, tot i això, no deixo el termòmetre perquè a vegades la sonda falla o s'acaben les piles o algun problema d'aquests.
De fet, cada medició són 2 hores, aproximadament, que t'hi estàs allà prenent la mesura a diferents profunditats, no?
Exactament. Són, de fet, 2 hores, 2 hores i mitja, entre anar i tornar, evidentment. I també depèn del dia, perquè normalment al mostreig us agafo un parell o tres de mostres amb els termòmetres, que això és més lent, uh-huh. i després amb la sonda aquesta electrònica, que tècnicament se'n diu un CTD, doncs que pren dades de temperatura, conductivitat i, per tant, salinitat de l'aigua, velocitat del so, terbolesa. Doncs aquesta sonda fa un registre continu que a mesura que va baixant en fondària doncs va recollint les dades i després s'ha de descarregar amb un ordinador i es poden treballar aquests fitxers i deixar-ho doncs, amb dades, per exemple, des de la superfície fins al màxim de fondària de totes les dades.
Cal dir que això que està explicant ara en Josep, no hi ha un registre tan exhaustiu, tan rigorós i tan científic a Catalunya des de mai i de tan antic. Tot això ho has fet setmana rere setmana durant les 52 setmanes que té a l'any durant 45 anys.
Sí, però s'ha de dir que a vegades el temps et fa una mala passada. Per exemple, recordo que l'any 2012, el mes de febrer, hi va haver 27 dies de tramuntana. Per sort era un any de traspàs i aquell febrer en tenia 29, però vol dir que la, diguéssim, la possibilitat de sortir, esclar, amb una barqueta de 5 metres lluny de la costa, doncs és un risc. Clar. I també hem d'assegurar el tret, no? Llavors vol dir que sí que de mitjana són un parell de cops a la setmana, però que hi ha algunes vegades doncs, que passa més temps. Fa 2 anys, al gener, me'n recordo que vaig haver d'estar 17 dies sense poder sortir, també per mal temps. I també hi ha un mes d'aquests 45 anys que no tinc dades de fondària, perquè no recordo exactament què va passar, però sí que a peu de costa vaig agafar un parell de dades de superfície, vull dir que tampoc és buit del tot.
Què has constatat? És a dir, què has pogut descobrir o què has pogut notar en tots aquests anys de prendre mides?
Bé, una de les coses... A vegades veiem aquests programes o aquests reportatges o aquests escrits de que si hi ha canvi climàtic, que si no... bé, i moltes vegades venen amb dades, que sé jo, que parlen dels pols o de llocs llunyans. Doncs aquí mateix és una constatació això, que el nivell del mar està pujant, concretament també amb un... mareògraf de construcció casolana. Aquest és l'any 30 que fa que funciona, i aquests últims 30 anys el nivell del mar està pujant a una mitjana de 4 mil·límetres per any, és a dir, que des de que es va instal·lar el mareògraf fins ara ja ha pujat més de mig pam, i per tant això és un problema amb el sentit de que afecta sobretot a la línia costanera. Quan és bon temps a l'estiu, doncs veus la gent que va a la platja, no passa res, no? Però quan hi ha un temporal, doncs el mar es, vull dir, fa més mal, entra més en la costa, fa més destrosses, i és perquè el cel una mica més alt, encara que la força del temporal sigui la mateixa, doncs entra més endintre, sobretot en zones de platja, perquè la platja, doncs, normalment té una quota sobre el nivell del mar relativament baix, petita, d'un metre o poc més, i a més, quan hi ha un temporal, habitualment arriba amb una baixa pressió, i la baixa pressió atmosfèrica, l'efecte que té és que fa que el mar pugi més de cota. O sigui, que en situacions de temporal de mar, habitualment, el nivell del mar és més alt de l'habitual.
I el de la temperatura? És a dir, realment ha augmentat la temperatura?
Sí, la temperatura del mar, doncs, concretament aquest any, o l'any passat, aquest any tot just el comencem, l'any passat va ser un... juntament amb el, si no recordo malament, amb el 2014 i el 2010, un amb la temperatura... Ara no ho recordo exactament, però sé que aquests 3 anys de la sèrie dels 45 últims ha estat uns que hem tingut la temperatura del mar més alta, la que hem tingut el nivell del mar més alt i la temperatura de l'aire, que també ha estat de les més altes. Per tant, doncs hi ha aquesta tendència. El mar, concretament, doncs, ha pujat entre mig i un grau d'ençà dels inicis que vaig fer les observacions. Això en superfície, però com que ho miro fins a una fondària d'uns 80 metres, a 80 metres també ha pujat la temperatura i és de l'ordre de mig grau. Per tant, doncs, tota la columna d'aigua, i això és un calor enorme, però a la vegada sort n'hi ha, perquè
Josep,
d'alguna manera...
Espera't un moment, ens aturem i seguim en 3 minuts, d'acord?
Perfecte.
Vinga.
Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Què podria explicar-me més bé? Que no em lliga l'abric i el jersei, que a vegades faig riure de tant que m'espanto. Que t'estimo del dret i al revés, que he perdut les ulleres al tren, que si em mires així vull dues tasses de caldo. Segons els estudis d'un anyó molt savi, som el que estimem. Tens un bigotet de vida amb una llavi, potser és el moment. Que aquest núvol té forma de les teves cuixes, que m'enyoro de llocs on no he estat i de llavis que mai he tastat, que el que em dones és gairebé cosa de bruixes. Estem fotuts. Ahir vaig somiar que em treies a la pista i ballàvem junts. Ja s'ha confirmat l'alineació de l'equip que juga.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Doncs Dos quarts de sis de la tarda hem arribat escoltant les lectures i sobretot les valoracions que em fa, de fet, en Josep Pasqual, meteoròleg de l'Estartit, de totes les lectures meteorològiques que ha anat fent durant aquests 45 anys. Em deies que tot aquest escalfament al qual feies referència, un grau en superfície, mig grau una mica més avall, és una columna de calor que incideix en el mar, no?
De fet, l'efecte directe que té el mar és que el mar, diguéssim, és aigua, no? És un líquid. I tots sabem, per exemple, que els líquids, per exemple, tenim termòmetres d'alcohol, mm-hmm. i es basen en què amb els canvis de temperatura, doncs l'alcohol es dilata com més temperatura hi ha, no? Doncs en el mar passa una cosa semblant, no és exacta, perquè la màxima densitat del mar és a 4 graus de temperatura, però a partir d'aquí, com més temperatura té, més es dilata. Per tant, un dels efectes que té immediat és aquesta relació entre el nivell del mar i la temperatura. Quan més temperatura hi ha, doncs el nivell és una mica més alt, no? Perquè la seva densitat és una mica més baixa. Però també hem de tenir en compte que, per exemple, imaginem-nos un metre quadrat de mar,
sí,
i tota l'atmosfera que hi ha a la seva vertical fins a l'estratosfera, és a dir, tot el que hi ha dalt.
Uh-huh.
Doncs la capacitat calorífica d'aquesta columna d'aire fins a l'estratosfera,
sí,
és exactament igual que, o aproximadament igual, que una columna d'aigua de només 3 metres d'alçada. Per tant, vol dir que aquest calor que absorbeix el mar d'alguna manera fa de filtre, i si no existís això, el que passaria és que el canvi climàtic seria un desastre, perquè pujaria molt i molt més la temperatura. Mm. Però d'aquesta manera el mar va absorbint aquest calor i evita que l'atmosfera s'escalfi més del compte.
Tot això que has estat investigant i que ens estàs explicant, vull pensar que pels pescadors de l'Estartit, pels pescadors de l'Escala, és una informació primordial. És a dir, vaja, que et consulten cada dos per tres.
Bé, sí que m'ho consulten.
No.
Sí, a vegades, sí, moltes vegades me demanen l'opinió. El dia que no ho veuen clar m'ho pregunten. Però aquell dia generalment jo tampoc ho veig clar. Vull dir que sí, de tota manera, vulguis que no, els pescadors tenen molta experiència, eh? Vull dir, no... O sigui, segurament no apunten les coses, però la seva memòria sí que els hi queda. I, bueno, cada dia més també és cert, doncs, que consulta els mitjans de previsió, perquè sí que és cert que les previsions, per exemple, a una setmana vista, pràcticament no es poden fer així de manera casolana, però de manera casolana, doncs, si veus la sella aquí a la muntanya de l'Albera, o si veus que la mar s'està remenant, o si veus aquelles saioles, aquells nuvolets que es formen al mar, tot això indica canvis de temps a curt termini, i això sí que ho coneixen prou bé els pescadors.
El compromís d'en Josep va ser tan gran que fins i tot quan va marxar l'Emili va tenir a la família, en aquest cas a la mare i a la germana, fent-li la feina. És a dir, les vas tenir allà prenent dades de com anava evolucionant, sobretot el temps, no? L'ambient, diguéssim, no tant en mar com així en terra.
Sí, exactament, vull dir, d'aquells 15 mesos que vaig ser fora, perquè em va tocar anar lluny, a Melilla, doncs la meva germana i sobretot la meva mare, tres cops al dia, doncs, anaven apuntant la temperatura, la humitat, la pressió atmosfèrica, el vent, en fi, diferents variables que, diguéssim, que guardaven a les fitxes d'aquella època.
I avui, encara a dia d'avui, vas sol? Tens algú que t'acompanyi? Tens algú que t'hagi mostrat l'interès de prendre el relleu, o de moment encara no?
Bé, habitualment vaig sol, però sí que és cert, doncs, que hi ha, directe o indirectament, gent que o nois, sobretot, que m'han manifestat, doncs, que els agradaria fer-ho, i el que passa que és això, vull dir que no és fàcil, no és... no sé, vull dir... aquesta feina, o aquesta afició, o digue-li com vulguis, més que una cosa de dir o d'un deure, podríem dir, és de mentalitat, de pensar que jo, per exemple, ara avui és dilluns, doncs aquesta setmana farà mal temps tota la setmana, però demà segurament hi haurà una pausa i m'arriscaria a anar a mirar la temperatura. Vull dir que s'ha d'estar pendent constantment, no del que fas, que és relativament fàcil, és apuntar uns números, sinó del moment que ho has de fer.
I a més, canta.
Ah, bé.
No? A la copla, ara la sentim, eh? La copla principal de Banyoles. Més que cantar, toques. A la copla principal de Banyoles. A veure,
poso... Sí, sí, és cert, és cert.
És a dir, que a sobre, de tant en tant, et toquen a fer bolos por ahí.
Sí, exactament, sí, 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 sí. De fet, això és una afició que em ve també molt de petit, el que passa que en aquella època no hi havia mitjan, o sigui, les escoles de música pràcticament no existien. El que volia fer de músic, doncs, havia d'anar, no sé, amb algú del poble que ensenyava algun instrument, o... i esclar, vull dir, que era més complicat que ara, que per sort, doncs, els joves doncs, tenen més opcions i, a part, tenen uns mestres magnífics que, bueno, que ho fan molt bé tots plegats. I, de fet, els alumnes que surten en saben molt. I en aquella època no hi era. Però m'agradava i, de fet, vaig començar a estudiar la tenora per accident, perquè, bueno, m'agradava i me'n varen vendre una de segona mà, seria també llarg d'explicar. I vaig anar, en aquella època... Doncs per aprendre, com a mínim, a muntar l'instrument, que costa de 3 peces, no sabia ni fer-ho, i el que m'ho va vendre em va dir, diu has d'anar amb en Gispert, que en aquella època tocava a la copla, en el Montgrins,
sí.
I després va anar a la Bisbal, i encara no feia de mestre de música en aquell temps, però em va dir, bueno, diu, vine, i de tant en tant vens i alguna cosa farem. I vaig començar d'aquesta manera. I quan es va voler refundar la principal de Banyoles l'any 83, de fet va ser una mica abans, que ens varen citar, buscaven doncs, músics, perquè no en tenien, i m'ho varen dir a mi, i bé, em varen dir per anar-hi, jo dic, ui, estic molt obert, no sé pas si me'n sortiré. Diu, bueno, el primer dia irem a fer un sopar. Bueno, vaig pensar, el primer dia ja te'n sortiràs.
I què?
Van així.
I te'n vas sortir o no?
Bé, del sopar, sí, del guatre no tant. Sí, sí.
Escolta'm una cosa, t'ha tocat escollir alguna vegada entre anar a tocar amb la copla o anar a prendre o mesurar el temps, és a dir, mesurar la temperatura i la humitat o no? O sempre ho has pogut combinar tot?
Ho he intentat combinar, de fet ara ja tinc també uns aparells automàtics que marquen que el plora, i la temperatura al mar sí que no, que si no hi vaig no es mira, però sí que és cert que alguna vegada, no sé, les 8 del matí estava una milla de les medes mirant la temperatura i a les 12 o a les 11 estava en alguna iglesia, doncs, cantant a la missa i tocant les sardanes després. I això també ha passat alguna vegada.
I a més, fa fotografia, i de fet fa 5 anys aproximadament va poder fer una exposició de les fotografies que has anat fent durant tots aquests anys, vull dir que polifacètic a tope.
Sí, bé, això de l'exposició no, en realitat no va ser idea meva, va ser idea doncs de la Fundació Mascorta de Torroella de Montgrí, que em varen demanar doncs, si podrien fer, que fa habitualment fan exposicions, normalment en fan una d'estiu i una d'hivern de diferents temes, sobretot d'art, no? I em varen demanar doncs, si podien fer una exposició amb fotografies meves, i també jo no pensava doncs, que no volia, que no eren prou aptes per estar en una exposició, perquè la càmera de fotos que tenia doncs, era força senzilleta, i tot i així doncs, bueno, la gent va quedar contenta.
I tu també, suposo, no?
Sí, 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 també. Però vull dir, a mi me se feia gros, sort que allà hi havia professionals que a l'hora de fer el muntatge i tot això, doncs que sí, que va quedar bé, sí.
I has seguit fent fotos o no? Ara en podíem fer una segona?
Sí, però no és el meu... no és, vull dir, no, per iniciativa meva no ho faria, no.
Jo crec que, pel que porto parlant amb tu i pel que n'ha pogut veient, escolta'm, a tu el que t'agrada és agafar la Fiera del Mar, anar-te'n dues horetes tranquil·lament tu sol, allà al mig, anar prenent mesures i que no et maregin gaire.
Bé, sí que és cert, però en realitat moltes vegades penso que si des de casa estant ho podés fer, doncs no agafaria la barca, perquè hi ha dies que fa falta ganes, perquè...
Mou molt, allò.
Dies que no. Sí, vull dir, alguna vegada m'ha enganxat, concretament fa 2 o 3 anys em va enganxar una pedregada i una tempesta que no me'ls veia totes. Vaig pensar, un llamp et caurà per aquí, quedaràs rostit. Bé, em vaig posar sota la coberta i quan vaig sortir, al cap d'una hora, a la deriva, doncs hi havia 2 dits de clamar-se al cim de la coberta. Vull dir que...
Molt bé.
En fi... Vull dir que amb les 3.000 i escaig observacions que he fet en el mar, doncs ja me n'han passat algunes, doncs, de sonades.
I escolta'm, tu amb la barca de pesca de la família de tota la vida, no has plantejat mai anar amb una altra embarcació o que t'acompanyés algú, tu o sempre amb la teva?
Sí, de fet és una barca de fusta, les que hi ha habitualment o més modernes ja són de fibra de vidre, i vulgues que no, la de fusta, l'avantatge que té és que, com que és més pesada, doncs és més estable a l'hora de baixar els aparells, no, les corrents i els vents no la mouen tant, i és relativament, entre cometes, més fàcil, no? Tot això, doncs algun dia m'hauré de plantejar, perquè ja és velleta aquesta barca, ja té 73 anys.
Déu-n'hi-do.
I... una barca de fusta, doncs, vol molt de manteniment.
I, per cert, ara segurament deus anar amb GPS, però abans sabies el lloc on havies d'anar per triangulació, més o menys, no? No?
Sí, abans ho feia pel que en diuen els pescadors per senyes, és a dir, mirava enfilacions de punts de la costa i amb 2 alineacions, una est-oest, podríem dir, i una nord-sud, doncs podia saber aproximadament doncs el punt allà on me trobava, i és el sistema que durant molts anys he seguit per anar al lloc allà on vaig.
Que sempre vas al mateix lloc, eh?
Sí, no és matemàticament al mateix lloc, perquè hi ha un radi de 200, 300, 400 metres, però a part d'això, és clar, com que normalment, sobretot si el temps és bo, o relativament bo, doncs ho faig amb el motor parat, vaig a la deriva amb els corrents marins, no? I a vegades hi ha corrents de mig o 1 km/h. Vull dir que a vegades, des de que començo fins que acabo, doncs em vaig desplaçant amb el mar, però vull dir, no és massa problema, perquè el mar també, diguéssim, corre, i per tant, si estés fix en el lloc, doncs tampoc seria la mateixa aigua al cap d'uns minuts o de mitja hora o una hora.
Tots els registres que tu tens, es té el Servei de Meteorologia de Catalunya, has previst cedir-los o què en faràs?
Bé, també tinc de matisar que he tingut ajudes, és a dir, jo hi dedico moltíssimes hores, perquè no és només això, sinó fer que la, diguéssim, que la informació sigui fàcil de, diguéssim, d'utilitzar, i jo el que faig és digitalitzar-ho, no només digitalitzant les fitxes, sinó també doncs moltes de les dades, en fi, la temperatura de l'aire, la pluja, la temperatura del mar, pressió atmosfèrica, vents, tot això ho tinc en fulls de càlcul, mm-hmm, perquè siguin doncs de fàcil d'allò, de fàcil utilitzar. Llavors, vull dir, això en principi, aquestes dades doncs són, els utilitza doncs el Servei Meteorològic, els utilitza l'AEMET, els utilitzen l'Institut de Ciències del Mar, i fins i tot doncs hi ha investigadors que fan treball sobre això, però tinc de dir que també doncs tinc l'ajuda, la col·laboració, perquè si no seria impossible amb la quantitat d'hores que diguéssim que utilitzo o que faig servir i vulgues que no, la barca necessita manteniment, en fi, doncs el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, doncs col·labora amb mi, doncs ajudant-me, diguéssim, a tirar això endavant, perquè si no seria pràcticament impossible.
Doncs si voleu saber tota la feina que fa en Josep Pasqual a meteolestartit.cat, sense les 3 W, meteolestartit.cat, i aquí aneu veient totes les dades que ell va apuntant. Avui, per exemple, hem sabut que la temperatura del mar està a 13,8 graus, per exemple. O que fixeu-vos, la temperatura a l'Estartit era de 9,2 graus i a Torroella de 7,1. I que, per tant, estan un centígrad per sota la mitjana, un 0,1 graus per sota la mitjana. Tot això ho apunta ell, la humitat del 61% en un cas, del 72% en l'altre. Tot això ell ho va apuntant en aquesta plana web i va oferir-nos la possibilitat de conèixer l'evolució del temps en aquesta zona. Josep, ha estat un plaer conversar amb tu aquesta tarda.
Molt bé, igualment, doncs, m'agrada molt explicar... Bueno, i poder col·laborar doncs, amb el vostre cas amb la ràdio, però també doncs, si algú necessita dades, com ara estudiants i així, també hi col·laboro encantadament.
Gràcies, fins la propera, Josep, una abraçada.
Adéu-siau, bona tarda a tothom.
Bona tarda. I per cert, ara que parlàvem de fotografia, precisament de fotografia, ens en parla, com cada dilluns, en Daniel Rodríguez. Daniel, aprenent, que sí?
Sempre podem aprendre alguna coseta més sobre fotografia i més si sou principiants.
Sí.
Xavier Soler, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Perquè experimentar en fotografia és essencial per aprendre?
És importantíssim. Quan comences amb el tema de la fotografia estàs molt preocupat. Al començament, quan te vols iniciar amb això, perquè tens el cuquet, te preocupa molt quina càmera et compraràs, quin objectiu, amb què treballa la gent... Però realment el que necessites en fotografia és experimentar, treballar, pensar molt la imatge i així arribar al resultat final, que és el que tu tens en ment. I per això pues, te fa falta pràctica i ser valent.
I hores. És importantíssim. Avui anem a fer en aquesta secció de fotografia una mica com consells per anar aprenent, no? Una mica de saber... quan tenim aquesta càmera una mica ja més professional, tenim moltes funcions, tenim molts botons, tenim moltes possibilitats, com saber com utilitzar-los o consells per poder aprendre una mica a fer-ho servir. Comencem per una cosa fàcil, que és amb l'objectiu. Normalment els objectius que ens venen amb aquestes càmeres en kit o que podem comprar són zoom, per tant, que podem fer més...
aproximar-nos o allunyar-nos del subjecte.
Però sí. Una de les coses habituals en fotografia és treballar amb un únic objectiu, és a dir, amb una única distància.
Sí, aviam, els zooms són molt còmodes, són molt pràctics. Jo, la veritat és que he tret d'una òptica, la resta d'objectius són zoom, només porto un objectiu fixe, que la veritat sí que ha encantat amb ell. Però com a inici, i per treballar els enquadres en detall, per veure què és l'important del paisatge, quin és l'element subjecte principal... fem un exercici de deixar estar el zoom. Això és una pràctica molt xula i la veritat és que te'n dones compte que al final com treballaven, no, als inicis de la fotografia aquests fotògrafs pioners, com treballaven amb aquestes lents fixes o amb aquest conjunt d'òptiques i bueno, és això, ficar-te la càmera sense tocar el zoom. Sí que és veritat que naturalment hem d'enfocar i tal, i veure fent cap avant i cap atràs com varia aquest enquadre, quins elements són els que destaquen. A vegades fem una foto i quan l'estem veient ara en digital a la pantalla fem, mira, però si la foto és això, però resulta que si aquí al racó n'hi ha una altra de foto. I llavors has de valorar si realment és aquella foto o una altra, no? Si tens l'opció de poder tornar al lloc, pues, bueno, fas l'enquadre aquell tan magnífic que has vist dins de la foto que has fet i ho tornes a treballar, no? Sí que és una de les coses importants és tindre clar pues, això, que hem de fer exercicis, que hem de reflexionar moltíssim sobre la imatge que acabem de fer una vegada l'estem veient en pantalla, ser molt autocrític és un exercici importantíssim en fotografia, però també hem de perdre la por a la càmera. La càmera, al final, és el nostre company de viatge al món de la fotografia i li hem d'agafar confiança. hem de trencar aquesta barrera de ui, si toco això, ara no sé què passarà a la càmera, no? Pues toquem-ho, perquè això et portarà potser a veure un avantatge nova que desconeixies. El manual d'instruccions, a més de tindre a la pota de la taula perquè no balla, també serveix per llegir-lo. Tot i que a vegades quan veiem aquell totxo tan gran mos fa una mica de respecte i acabem potser sense entendre res i mos acabem apuntant en un curs de fotografia, que també és bo, no? Perquè agafes amistat amb gent, t'inicies al món de la fotografia a partir d'aquell professor que t'està explicant mil i una històries lligat a anècdotes que també li han passat amb aquest món tan magnífic que és la de la fotografia, i a la millor traus algun company que pots, un per altre et vas motivant per sortir i compartixes experiències, cosa molt important, no? I a la vegada pues, això t'ajuda a mantindre el gusanillo viu per continuar sortint de matinades i fer exercicis de coneixement de càmera i altres exercicis
que portaran a millorar. Per tant, no toquem el zoom, sinó que deixem un zoom, per exemple, fix,
sí.
I podem provar també canviar la velocitat d'obturació al mateix lloc. Què és la velocitat d'obturació? Allò que em posa 1 barra i alguna cosa
i
més.
I algun número, no? La velocitat d'obturació és la velocitat amb què les cortinetes que tapen el material sensible, en aquest cas el sensor, o sigui, és un mecanisme de la càmera, l'obturador, s'obrin i es tanquen. I amb això obtindrem, bàsicament, dos efectes, i així en termes generals, no? Que és, un dels efectes és congelar el moviment. Imagineu-se quan tenim una cursa de cotxes o de motos o qualsevol cosa que ens passi ràpid, podem tindre dues opcions. Una, congelem el moviment i es veurà la moto allí parada, o li donem una velocitat d'obturació lenta. Amb això vull dir que l'obturador està obert molt més temps que no pas amb una obturació ràpida, i aconseguim traure, per exemple, una estela de colors, que seria pues, això, la motocicleta o el cotxe passant per davant nostre sense tindre aquella nitidesa que tindríem a la part en què hem congelat el moviment. Serien dues opcions a grans trets per traure una imatge. Tots tenim al cap, segurament, la imatge idíl·lica d'un bosc amb un riuet, unes roques, i aquell riuet passa amb una velocitat, aquella aigua va amb una velocitat, i si fem una obturació lenta, que aconseguim extraure una boirina...
Això també ho podem fer aquells... la costa en un dia de temporal,
també,
no? Per
també,
exemple,
també, per exemple, pues, com que el meu poble és el que és, amb un Mediterrani tan magnífic a les nostres platges, pues, surts un dia, sobretot si hi ha un dia de temporal i tens algun element principal, com per exemple una roca, un tronc, algo que t'aporti informació o que ajudi a la composició de la imatge, pues, és preciós veure com se marquen les línies blanques per damunt de la sorra marrón i li dones una llarga exposició, de manera que desdibuixes el moviment convertint l'aigua, per exemple, en un bloc de gel, no? Una sensació com a bloc de gel, amb una exposició pues, curta. I això podem fer un exercici a casa.
De jugar, no? De dir, anem posant una miqueta més, una miqueta
més. Correcte. No? I així pues, vas veient els efectes que va tenir la velocitat d'obturació a la imatge.
Canviar la medició. Normalment això sol ser puntual i podem fer-ho al centre, per exemple. Explica'ns què és això, analitzar el punt de llum, no? El conjunt
en aquests tenim tres tipus de medició de la llum. El que seria la matricial, un dia és matricial 3D, per exemple, o 3D i matricial per una altra banda. Això el que fa és agafar la medició de diverses àrees de la imatge, de la composició, de l'escena que estem fotografiant, i per entendre-ho de forma ràpida, fa una mitja, no? I a partir d'aquesta mitja pues, te dona una velocitat. De manera que això lligat al rang dinàmic de la càmera, el rang dinàmic és la diferència que hi ha entre les parts molt lluminoses i les parts més fosques, no? De manera que per a poder conservar les textures. De manera que a partir d'aquesta medició pues, tenim ben conservades les llums, ben conservades les ombres, i quan dic ben conservades vol dir que hem aconseguit traure les textures. Ni el cel mos ha quedat cremat, en el cas del paisatge, ni les ombres mos han quedat molt fosques sense cap tipus d'informació. Després tenim la puntual, que la puntual seria fer la medició amb un punt concret de la imatge. Imaginem-nos, ara mateix m'hi ve al cap una espiga, no? Una espiga que li toca el sol a contrallum, que el terra o la part del fons està a fosques, i prens la medició amb aquell punt concret i et queda una espiga, no? Així, amb aquella llum d'estiu, de tarda, una espiga totalment dorada damunt d'un fons fosc. Per què? Perquè aquest tipus de medició ha pres la medició just al punt on hi havia la llum i ha obviat la resta de llums, no? Així com l'altre feia una espècie de mitja i teníem una velocitat d'obturació, aquí no. Aquí només fa una medició amb un punt concret. I després hi ha la puntual ponderada, que seria una miqueta la barreja dels dos, que és la medició amb un punt concret més una petita àrea al voltant d'este punt, no? Serien tres formes de medició de la llum. I amb això aconseguim efectes diferents de cada un d'aquests tipus de medició, no?
I per acabar, una opció també, si recordes, parlàvem d'això d'arxivar les fotografies, i que avui en dia, bueno, ja no cal pensar en els carrets i 24 o 36 fotografies, sinó que podem dir el que vulguem. Una altra opció seria només permetre't provant i assajant fer una fotografia.
Això...
És a dir, això de no dir, torno a fer. No, una.
És un exercici que abans amb diapositiva ho havies de fer sí o sí.
Sí o sí.
O sigui, havies de clavar la imatge amb un sol clic. Perquè, doncs, bueno, pels costos que tot això tenia, no? I sobretot la gent que és professional, i naturalment doncs, els amateurs encara més, perquè tampoc no traiem un benefici de les fotografies. Llavors, tornem una miqueta a recuperar aquest exercici i fem una sola foto. Una sola foto que després avaluarem i direm, doncs mira, on t'he fallat? Què és el que no m'interessa? És la composició? És aquesta profunditat de camp que jo li he donat i que no m'interessa? És aquesta velocitat d'obturació que potser és excessiva o potser és massa ràpida? I a partir d'aquí, doncs, crear l'anàlisi propi d'aquesta imatge. El que he dit abans, ets autocrític, per tant ja saps que aquella imatge és vàlida o no és vàlida, i a partir d'aquí pues, continuar amb aquests exercicis, formant-te i sobretot educant la manera de veure les coses, que és molt important.
Consells per posar en pràctica aquesta setmana. La setmana vinent seguirem amb alguns més. Gràcies, Javier Soler. Fins a propera. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Doncs em quedo amb aquests consells. Ja ho sabeu, aquesta setmana pràctica, Feu una foto, una única foto, no allò de tira. I aviam si entre tots així ens tornem més saberuts amb això de la fotografia. Nosaltres arribem a les 6.
Segueix la llum del far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tienes la salida, tienes la oportunidad. Está todo en tus manos, no lo dejes escapar. Aquí está ya las penas y vamos a caminar.
Seguir andando,
tarareando esa canción.
Seguir andando,
sonriendo al corazón.
Seguir andando,
no rumbo, no dirección.
Seguir andando,
viento se vuelve a favor. El final,
ya verás,
que queda más cerca,
ya verás,
si más lejos estás.
Cada paso que doy es un paso que vive, cada paso hacia adelante es un paso que vivo. Caminando, voy caminando. El tiempo no es una autopista de la cuna hasta la tumba, sino un espacio para crecer bajo el sol. Caminando.
difícil.
Caminando.
Que no es el final.
Sigo andando.
Que queda más cerca.
Caminando.
Si más lejos estás.
Sigo andando.
Que no es tan difícil.
Caminando.
Ràdio La Scala.
La xarxa.
Aquí i amb tu.